sempre al teu costat amb la millor música.
Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any és aquí. Ses majestats, els Reis d'Orient, ja venen de camí cap a l'Escala, però a causa del mal temps no podran arribar-hi per mar. I la cavalcada començarà a l'Avinguda Ave Maria. Carrer Germans Masferrer, el carrer del Mar, Maranges i la placeta del Peix. El recorregut acabarà pel carrer Joan Massanet fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Tota la informació i canvis d'última hora a les xarxes socials. Estigueu atents per gaudir d'una nit de Reis ben màgica.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·labora en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
És una de les escriptores joves que
Margarida Aritzeta
va debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que, a més, es va plantejar, en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Maina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
Una altra obra a destacar, unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? La idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga, amb una sala de les nines revolucionària, les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
Maria Antònia Oliver es casa amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acaba el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaran un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
Veus indispensables.
Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o beure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el Picadero la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
Margarida Aritzeta.
Que, a més, tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans.
És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
Fer moltíssimes coses i suposo que... va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època. I això pren temps de l'escriptura. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que, a més, és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'ons de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles, clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia, però tot aquest temps alhora fa créixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
El col·lectiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors, Miquel Desclot, Carles Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
Margarida Aritzeta,
que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, i lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendier, tota una sèrie amb Quim Monzó, hi havia, per una època, la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica, també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu en les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudin Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
Sí, Estudiant Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta, que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones. No? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs, un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació i castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la. Doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere. Que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
Veus indispensables.
Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon, codril. Què té a veure, escola, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Em tens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, la meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Què t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver. qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera.
No, això n'havíem parlat.
Margarida Aritzeta.
Encara no n'escrivíem, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada per la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps. Resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls. No? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors, la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podrimanent, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
Lònia Guiu protagonitza tres novel·les.
Estudiant Lila, Antípodes i Lo sol que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora en situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
Veus indispensables.
La droga adulterada? Potser. Loni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà la Lònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri, tot amb una Lònia al capdavant molt més madura.
No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si l'ho hubieses vist? No es va fer pena el macarró, fíjate.
però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo.
I de tu no en van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves.
Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia.
Sí, 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 feien les altres.
Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
Joana E. tracta el tema...
Margarida Aritzeta.
De la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs d'alguna manera es va... com t'ho explicaré? A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món... I aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
Veus indispensables.
Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. Hi han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles Mas, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joanna E., Jane Eyre, que per això es diu Joanna E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no? És una època molt, molt intensa i, a més, molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com ho ha explicat Margarida Rizzetta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
Maria Antònia Oliver, veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Arizzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any és aquí. Ses majestats, els Reis d'Orient, ja venen de camí cap a l'escala, però a causa del mal temps no podran arribar-hi per mar. I la cavalcada començarà a l'Avinguda Ave Maria. Seguiran pel carrer Germans Masferrer, el carrer del Mar, Maranges i la placeta del Peix. El recorregut acabarà pel carrer Joan Massanet fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Tota la informació i canvis d'última hora a les xarxes socials. Estigueu atents per gaudir d'una nit de Reis ben màgica.
Don't worry. You got everything's eyes, wanna dip, get a new spot, yeah, yeah. Don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry, and the nights in your palms, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like a DJ, young and free, saying it's the one on my PK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling, low is the pace and the high is the feeling. The world is the club, bowling, cause we can, this one for the books, don't worry about a thing.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Música a la ràdio més propera.
Moved away. I called him up just the other day. I'd love to doubt if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the sound was through. A little more blue than the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the sound was through. A little more blue than the man on the moon.
Jo el meu propi perill.
Canta-t'hi la vida al pit.
No cal pensar en el que serà demà de mi. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix.
Cremo de desig, cremo de desig.
Estava per a gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Felt the earth beneath my feet. sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
What you came for, lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.
Thank you. what you came for. Lightning strikes every time she moves.
But just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any ja és aquí. Ses majestats els Reis d'Orient ja venen de camí cap a l'Escala, però a causa del mal temps no podran arribar-hi per mar, i la cavalcada començarà a l'Avinguda Ave Maria. Seguiran pel carrer Germans Masferrer, el carrer del Mar, Maranges i la placeta del Peix. El recorregut acabarà pel carrer Joan Massanet fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Tota la informació i canvis d'última hora a les xarxes socials. Estigueu atents per gaudir d'una nit de Reis ben màgica. Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any ja és aquí. Ses majestats els Reis d'Orient ja venen de camí cap a l'Escala, però a causa del mal temps no podran arribar.